Continguts en xarxa. El Pou.
Coincidint amb el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, avui volem parlar una mica d'aquest fenomen, de com funcionen, que a més han estat d'actualitat perquè són les protagonistes de la Marató de TV3 d'aquest any. I per fer-ho tenim amb nosaltres a l'adjunt a la direcció de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques, Raúl Delgado. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, encantat.
En primer lloc, què és aquest Institut d'Investigacions Biomèdiques?
L'IDBEI, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, és un centre d'investigació situat a Bellvitge que aglutina tota la recerca d'una part de l'Institut Català d'Oncologia, una part de la Universitat de Barcelona, de l'Hospital de Bellvitge, de l'Hospital Universitari de Bellvitge i del propi centre IDBEI. La nostra investigació es centra sobretot en càncer, però també tenim investigació en neurociències, en cardiologia, en nefrologia, etc.
La Marató TV3, una de les raons per les quals s'ha centrat en aquestes malalties, que ja ho havia fet una vegada, fa 10 anys, si no m'equivoco, és perquè és una gran demanda per part dels científics. Per què és tan important centrar el finançament a les malalties minoritàries?
Actualment s'han identificat entre 6 i 7.000 tipus diferents de malalties minoritàries. Això significa que és molt difícil poder-les investigar totes i normalment s'investiguen poques d'elles, la veritat és aquesta. No? És molt difícil en aquestes condicions competir a nivell nacional o europeu amb ajudes per a la investigació, perquè sobretot la majoria dels diners se'n van a malalties que afecten a milions de persones, com podria ser l'Alzheimer, la diabetis o problemes cardíacs o el càncer. Quan parlem de malalties minoritàries que poden afectar des de pocs centenars a pocs milers de persones, encara és molt més difícil poder investigar. Per tant, que la Marató, que anualment agrupa entre 8 i 12 milions d'euros, puguin ser destinats a investigar sobre aquestes malalties és una de les millors notícies que els científics podíem rebre avui dia.
De fet, la proporció a Catalunya és bastant gràfic. Diem que entre 6.000 i 8.000 persones patirien aquestes patologies, entre 6.000 i 8.000 diferents n'hi ha a Catalunya i afecten a mig milió de persones, és a dir, que surten a pocs afectats per cadascuna d'elles.
Sí, tens algunes que poden tenir 5-6 pacients i altres que poden tenir diversos centenars. Actualment és difícil saber exactament quants d'aquests malalts tenim o quantes d'aquestes persones pateixen aquestes malalties perquè no hi ha primer un diagnòstic molt encertat i després que és difícil tenir un cens, però estem considerant que a Europa tenim uns 30 milions. Per tant, semblen que siguin malalties molt minoritàries, però al final afecten un número de persones molt significatiu.
És clar, sovint es parla de grups de malalties, per exemple, el càncer infantil també ha reclamat durant temps més inversió perquè té menys afectats, però almenys d'alguna manera és un paquet més ampli, o algunes d'aquests tenen trets en comú que podrien compartir investigació. Però en el cas de les malalties minoritàries poden ser totalment diferents i no tenir cap relació entre elles.
Sí, són malalties que es poden caracteritzar per trets molt, molt significatius, però molt aïllats, molt, molt depenents del tipus de malaltia. També és cert que altres s'agrupen en grans conceptes clínics, però això no significa que sigui que sigui una cosa bona, és a dir, a vegades es fa perquè es coneix poc d'elles i només ens quedem amb la sintomatologia clínica que podem observar, però és evident que és molt difícil investigar-les per això, perquè cadascuna té una peculiaritat molt específica que ho fa molt difícil a l'hora de tractar i de diagnosticar.
Per posar un exemple, perquè els nostres oients es puguin fer una idea, perquè esclar, es parla a vegades d'aquestes malalties minoritàries, però què signifiquen exactament? Quin tipus de problemes ens estem referint? És a dir, què pateixen aquestes persones? Per posar alguns exemples, és evident, parlàvem d'entre 6.000 i 8.000, no les podem dir totes, però quines són les més freqüents, per dir-ho així?
Bueno, de més freqüents sempre és difícil dir-ho, no? Pel que dèiem abans, de que no sempre estan ben diagnosticades. Però, per exemple, tenim el síndrome de Rett, que és una malaltia... La majoria de malalties minoritàries tenen un fort component genètic heretable. Per exemple, la malaltia de síndrome de Rett, com dèiem, és una malaltia de tipus neurològic que comporta, que ve determinada per una mutació en un gen del cromosoma X i afecta només a les nenes. La seva incidència és una de cada 10.000, una cada 12.000 persones, per tant podríem dir que aquí hem de tenir o calculem que a Catalunya poden haver-hi entre 300 i 600 nenes afectades. Si considerem també aquelles que estiguin mal diagnosticades perquè abans no s'hi feia un test genètic o no seqüenciava un gen concret, no? Un altre exemple, doncs, tenim la pell de papallona, que, això, que és, potser és més mediàtic, no? Que és una malaltia on hi ha una mutació en gen de la pell que fa que la pell sigui hipersensible i s'ulceri amb molta facilitat, no? I d'aquestes, com tu has dit, tenim 6 o 7.000 diferents que es poden caracteritzar per coses tan diferencials com aquestes que acabem de dir, però que també comparteixen un nucli, no? Moltes vegades són malalties molt debilitants que comporten que el pacient no pugui caminar, no pugui menjar adequadament, tingui dificultats respiratòries i en general són malalties que són molt discapacitants.
I en aquest sentit, també pot ser, ho comentaves ara fa un moment, que no se'n diagnostiquen moltes, és a dir, que hi ha gent que pateix coses que no sap molt bé què són, però que això t'hauria de tenir un nom, i hi ha altra gent que ho pateix igual, no és una cosa molt, molt concreta, sinó que està mal diagnosticada.
100%, com hem dit, fins al 80% d'aquestes malalties tenen un component genètic, però moltes d'elles no sabem quin és el component genètic. Fins fa poc la tecnologia no permetia fer seqüenciacions molt massives del genoma, no? I per tant miraves dos o tres coses que podies creure que estaven relacionades i ja està. Si cap d'elles donava si no donaves la tecla adequada, pues no diagnosticaves al pacient. I això continua passant avui dia. Tenim moltes persones que pateixen una malaltia minoritària que no estan diagnosticades perquè quan elles eren joves o nens o nenes no hi havia la capacitat tecnològica del moment, o altres que, tot i tenir una sintomatologia clínica determinada, que dius, mira, aquesta persona, per exemple, aquesta persona és una persona que té tot el fenotip de ser síndrome de Rett, però tu després vas a mirar el gen que hauria d'estar mutat i és un gen normal. Per tant, ens trobem en aquesta complexitat constantment.
De fet, clar, estem parlant de que els metges es troben davant del repte de diagnosticar algú amb un catàleg extensíssim i en el que probablement no s'hi han trobat mai. Per tant, no, tampoc poden fer servir la seva experiència en aquest cas, no?
Sí, és un problema des de tots els punts de vista, no? Avui dia, doncs, hi ha molt més accés a la informació. És evident que amb internet, doncs, qualsevol metge pot començar a buscar un quadre clínic i intentar esbrinar d'una manera més acurada què podria ser, no? Però és veritat que, clar, que podem parlar de malalties que pot haver-hi un pacient a tot el país, no? I per tant un metge, doncs, no, ni té l'experiència ni l'experiència personal ni segurament una guia clínica que li digui no, has de fer això o aquest és el tipus de necessitat. I tant pacient com família com metge moltes vegades recorren aquest camí de la mà intentant anar aprenent tots una mica i adaptant-se a aquesta nova situació.
Perquè qui les investiga, les malalties minoritàries?
És un problema, com de nou el número, no? De 6 a 7.000 fa que moltes no s'investiguin. Després és veritat que la indústria farmacèutica al final és una empresa que vol un benefici i si no hi ha un desenvolupament terapèutic darrere, pues, tampoc moltes vegades s'investiguen perquè la capacitat d'un laboratori per poder desenvolupar una recerca puntera amb recursos econòmics en el temps en el que vivim suficients com per sobreviure a un tipus de feina, no? La científica, que és molt competitiva, que constantment estàs competint amb altres persones, ho fa molt complicat. Pensa que, per una banda, tenim malalties com l'Alzheimer o el càncer, que s'emporten segurament una part molt important del pastís de pressupostos, no? d'investigació, i clar, si has de competir i has d'escollir en quin camp treballes, doncs a vegades fa difícil decantar-te per on voldries, per exemple una minoritària, o per on hauries per poder sobreviure científicament.
Perquè evidentment entenc que investigar una malaltia minoritària és car perquè parteixes de pràcticament zero.
Investigar sempre és barat. La veritat és que si analitzem els números dels diners invertits en investigació versus els diners que retornen d'aquesta investigació en salut, en medicaments, en benestar social, no són surt barat, no? Però és cert que has de començar a ser-ho amb moltes d'elles, no saps res. I ara comencem a tenir una tecnologia, la seqüenciació de genoma complet, o podem avançar a un nivell genètic que ens permet identificar on podrien haver-hi aquestes mutacions, quin podria ser el substrat celular o molecular que faci que puguem començar a tirar del fil i investigar cap a on anem, no? mica en mica la tecnologia també ens permet, pues, mitjançant l'edició genètica, cèl·lules i demés, pues, crear més models. Al final, al laboratori necessitem un model de la patologia, no? I això ho fa complexa. És veritat que en altres camps com l'oncologia o les malalties neurodegeneratives hi ha molt fet, i és això que diuen de la ciència, no? que a hombros de gigantes, no? Pues ja hi ha una base, ja hi ha molts gegants a pujar-te. A les minoritàries encara tenim un llarg recorregut per fer.
Dèiem abans que ja fa 10 anys es va dedicar a aquesta marató, ara es torna a dedicar un altre cop a la marató. D'aquí 10 anys el pronòstic en aquest sentit serà millor?
Sí, estic segur que potser l'entrevista o les meves respostes van molt centrades a la tecnologia, però és cert que abans costava 10.000 euros fer la seqüenciació d'un genoma i podies tirar-te un any per fer-ho, ara en 4 dies i per 2.000 euros tens un genoma sencer humà, no? Mica en mica això anirà revolucionant-se, els preus aniran a la baixa i segurament en 5 anys podrem fer seqüenciacions de genoma complets prenatals, igual que ara fem test de trisomia del 21, no? I amb això podrem avançar molt en teràpies, encara que siguin preventives o de millora prenatal o els primers anys de vida dels nens i nenes, perquè aquestes malalties, per desgràcia, afecten molt a la infància.
En Raúl Delgado, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos una mica més d'aquestes malalties minoritàries. Esperem que si d'aquí 10 anys tornem a parlar, doncs que realment s'hagi complert totes aquestes previsions. Gràcies per atendre.
A vosaltres per l'interès i per l'espai. Moltes gràcies.
El POU. Continguts en xarxa.